Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón de Metrópoli Abierta. Manel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bon dia. Bona tarda.
Bon dia es pot dir sempre, eh? Matí, tarda, a la mitja no, eh? Però bon dia es pot dir sempre. El dia, en fi, el dia és el dia. Marcos Pardeiro, La Razón, molt bona tarda, benvingut també.
Què tal, moltes gràcies.
I la Iva Anguera, de l'Independiente, molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el Converses, el senyor Josep Antoni Duran i Lleida. Molt bona tarda, benvingut, quant de temps, eh?
Molt bona tarda, sí, uns quants anys.
Uns quants anys, eh? Bueno, ell sempre
tot i que crec que ha vingut en alguna ocasió després d'haver deixat la política activa, si no, crec recordar, eh?
Sí, va estar convidat aquí... un cop hi ha estat, eh? Perquè el senyor Duran Lleida ja no està en la política activa, tot i que no està en la política activa, però això, polític de raça, sempre està pendent del dia a dia i de la política actual. Va deixar tots els càrrecs, va ser portaveu de Convergència i Unió al Congrés, va ser també líder d'Unió Democràtica de Catalunya i va apartar-se de la política activa, com deia, l'any 2015.
Fer-me fora, que és
Bueno, ho diu vostè, això. Jo dic que es va apartar, ell diu que el van fer fora. Bueno, com vulgui. Aviam, jo abans d'entrar en matèries que els meus companys de taula volen preguntar-li, que és actualitat pura i dura, m'agradaria posar sobre la taula i que la gent conegui una iniciativa que el senyor Duran Lleida va posar en marxa fa un any, crec, que es diu exactament l'Acadèmia Europea de Líders, veritat?
Sí.
És una acadèmia que amb el seu nom indica, doncs vol fomentar, vol donar veu, crear líders allunyats una mica del que tan present té ara el món de la política espanyola, catalana i europea, que són els populismes, eh? Explica'ns una mica com va l'acadèmia, un any de funcionament, si la famosa pandèmia que tenim a sobre encara els hi ha afectat i com, i quins projectes té en aquest sentit.
Primer, 30 segons, si m'ho permet, per agrair la invitació i per expressar el meu plaer de compartir amb vostès aquesta estona. Encara tinc alguns segons aquests 30 per explicar allò que deia abans, que em van fer fora en el sentit que jo tenia intenció de deixar la política, portava molts anys, però vostès recordaran que el 2015 doncs, el país es va polaritzar de manera extrema amb el tema de la proposta independentista. Ja saben que jo no ho soc, una part d'Unió, la meitat, va jugar aquesta carta i vam quedar fora de joc i per tant no vam tenir cap escó ni a Catalunya ni a Madrid, per tant, per això he fet aquella referència un tant irònica, dir que em van fer fora, però tenia certa ja voluntat, per no dir tota la voluntat, de deixar-ho. Anem a la pregunta, sí. Jo fa temps que conec una experiència que porta a terme l'exprimer ministre italià Enrico Letta. Primer va començar a Roma, ho ha extès a altres ciutats d'Itàlia i després també a Itàlia porta 9 anys i a França porta 3 a París, a l'Institut Jacques Delors. I havia donat alguna classe. Ell té una acadèmia, una escola de polítics. Això era un background que jo tenia, una experiència. D'altra banda, tenia una pretensió, un pensament, una convicció, potser errònia, de que tenim un dèficit de lideratge important. I en tercer lloc, tenia una altra percepció, que doncs, hi havia una irrupció importantíssima dels populismes. A Catalunya sempre ha dit que l'independentisme és una variant autòctona del populisme, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, em semblava que l'experiència de que existia una cosa que volia formar líders. Segon, la constatació per part meva, tal vegada equivocada, de que teníem dèficit de lideratge. I tercera, la preocupació per formar gent per poder combatre el populisme em van portar a crear aquesta Acadèmia Europea de Leadership. És un projecte que els alumnes poden acudir, previ un procés de selecció, hi ha el Joan Rossell, expresident del COE, l'Enrico Letta, exprimer ministre d'Itàlia, i la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya. Els professors donen les classes gratis, és el meu retorn a la societat a partir de la meva agenda, de les meves relacions, i la contribució d'aquestes persones fa viable aquest projecte que, reitero, un cop seleccionat l'alumne amb una quantitat simbòlica de 250 euros té dret a un programa de lideratge extraordinari amb uns professors doncs, d'una categoria extraordinària.
Quin perfil hi ha ara mateix a l'acadèmia? Quin perfil
d'alumnes? Alumnes, l'edat d'aquest any és el primer any, no? Teníem molta por que no tinguéssim alumnes, vam sortir al mercat, per entendre'ns, si em permet l'expressió mercat, pràcticament ja començat el mes d'agost. i ara hi ha 40 matriculats, dos s'han donat de baixa, dos els hem donat de baixa perquè entendre el director no complien amb els requisits d'assistència suficient a les classes, per tant en queden uns 36 persones. Entre 10 i, bé, perdó, entre 20 i 30 anys és l'edat, tot i que com li deia abans, el mes d'agost, ostres, no arribarem, i Foment té dret, perquè Foment del Treball fem les classes allà, tenim un conveni amb la Societat Barcelonesa que depèn d'ells, doncs al fer les classes allà ells tenen dret a proposar alguns alumnes, van proposar dues persones de 18 anys, una de 31, per tant el gruix és entre 20 i 30 anys, hi ha dos alumnes de 18 anys i em sembla que n'hi ha dos, tres que tenen 31 anys. Formació d'aquesta gent, doncs evidentment els 18 no han acabat la carrera, els 20 tampoc, però la major part són ja amb carrera acabada. Jo em pensava que vindria molta gent del món del dret i de la ciència política. No és una acadèmia que tingui com a Itàlia la pretensió només de formar pel lideratge polític, no, no, és un lideratge diguem-ne transversal, global, per liderar una empresa o liderar una ONG o un sindicat o el que vulgui, no? Igual, òbviament un partit o una administració. Hi ha gent del món del dret, sí, hi ha gent del món de ciència política, sí, però hi ha molt enginyer de camins, per exemple, hi ha biòlegs, hi ha metges, m'ha sobtat molt positivament la diversitat de l'alumnat i portem tot el curs, és el primer trimestre ja vam fer les classes, són un divendres o dos cada mes, ja. Divendres vinent, per exemple, recordo, doncs, tenim l'exprimera ministra del Senegal, que ve a parlar d'Àfrica i d'una visió d'Europa des d'Àfrica, tenim la Irene Cano, directora general de Facebook, aquí tenim més el president de Mafre per parlar de responsabilitat social, no recordo les altres dues classes que tenim, però cada divendres, doncs, en fem, cada divendres que fem classes fem cinc. Fa poc vam estar a Madrid, vam fer una classe al Congrés de Diputats amb Miquel Roca, la Meritxell Batet aquell dia doncs, no va poder fer-la, però tenia que fer-la, vam estar a l'Ajuntament a Madrid amb l'alcalde i amb en Josep Piqué, van fer dues classes més. Ara hem d'anar a Brussel·les el mes de juny, on visitaran els alumnes la Unió Europea, el Consell, el Parlament i la OTAN, i allà també certes persones doncs, se'ls fan classe en el Parlament Europeu.
Professors, amb la imatge i amb la idea de consens, diàleg, pacte, que és important, és el que falta, senyor Duran, poder avui en dia en la política, no?
Sí, per la política i tot per la vida, no? Començant per la família. Jo sempre explico el parlar de política i del diàleg com a imprescindible per materialitzar l'acció política. Què és el que passa a la família? Tu has de dialogar amb la teva dona i ella pot tenir una posició, tu una altra, i al final has de buscar una coincident. Els fills volen arribar a les 2 de la nit, tu dius no, a les 12, doncs al final un cedeix de les 12 a la 1, l'altre de 1 a les 2 i al final arriben igual a les 2, això sí. Però bueno, és això, és transacció constant. Jo constato, no? I des de fora, potser m'equivoco, que aquí hi ha un dèficit notabilíssim en aquests moments. La política, que és diàleg per essència, que és transacció per essència, avui no hi ha diàleg. Una de les coses que segurament hi ajuda que no hi hagi és la irrupció de les noves tecnologies i de les xarxes socials. Clar, si tu a primera hora del matí, a les 6 del matí, ja li dius fill de mala mare a través de Twitter amb un altre, és difícil que això després permeti seure a la taula i tenir un diàleg constructiu. Quan la política es fa a través de Twitter no és possible. La confrontació d'idees, potser, no és que, potser és que no hi ha idees, i en qualsevol cas tampoc, encara menys, és possible arribar a comuns acords.
Manca d'idees. Micròfons oberts, Ida.
Doncs sí, enllaçant amb aquesta idea, vostè forma part d'una generació política a la qual se li va criticar molt una certa professionalització de la política. Es va arribar a acunyar el terme de la casta política. A la irrupció de nous partits, d'una nova política amb lideratges molt efímers, té a veure també amb aquesta falta de capacitat pel diàleg?
Primer, altres reflexions. Aquesta nova política ha envellit rapidíssimament. Ja és tan vella com la que poguéssim representar nosaltres. Política, jo he intentat fer la política amb professionalitat, no em sento tant un professional de la política, però sí he intentat sempre fer política amb professionalitat i sí crec que també ha ajudat i ha contribuït. Jo crec que ha baixat el nivell de lideratge amb tot el respecte als que avui tenen responsabilitats polítiques, no? I això també hi ha ajudat, no? Abans comentàvem, abans de començar el programa, doncs jo a vegades tinc enyorança política, no? I quan la tinc intento posar algun programa d'aquests de televisió que transmeten en directe doncs, les sessions de control, sigui del Parlament d'aquí o sigui del Parlament d'allà. Els 5 minuts a vegades menys hem a passar l'enyorança política, no? Començant inclús per molt respectable, quan són qüestions d'estètica, jo crec que un ha de ser conscient que representa el poble i a la institució no hi pot anar amb espardenyes i amb calça curta, no dic que hi vagin, però amb una samarreta reivindicant no sé què, i continuant òbviament pels continguts. Per tant, sí, crec sincerament, amb tot el respecte als nous líders polítics, que també això ha ajudat a que hi hagi aquesta dificultat per dialogar.
Manel, o Marcos.
Sí, no, jo li volia preguntar, senyor Duran Lleida, que parlava precisament del 2015 i del que va passar i que es va polaritzar molt el país i que en aquell moment doncs, va deixar la política, i ha parlat també de populismes i que el que ha passat no deixa de ser una part de o com s'ha manifestat el populisme a Catalunya, s'ha manifestat doncs, amb una opció independentista. Creu que hem arribat ara a un punt de, entre cometes, certa normalització, és a dir, com que hem passat 10 anys i es podrà tornar a un, no diria que tornar al passat, perquè això serà impossible, les dinàmiques han canviat, però sí que caminem cap a una altra senda més normal per fer política des de les institucions i fer política com vostè havia fet, és a dir, entenent el que és fer política, arribar a defensar posicions, arribar a acords, defensar el que és possible i fer acció política per transformar el que és possible, no el que un podria somiar.
I fer-ho amb respecte cap a l'altre, no? Que això és important.
Jo no podria acceptar encara el terme normalització. En canvi, sí, coincideixo en què les coses han canviat i no estan tan malament com estaven, però venim de fa, no recordo, potser un parell de setmanes, no? La setmana passada el Parlament de Catalunya, recordin que arran de tot el debat sobre el diputat de la CUP que ha tingut que deixar l'escó, la presidenta del Parlament doncs demana que no hi hagi activitat parlamentària. D'això no se'n pot dir normalització. D'això i d'altres qüestions que podríem anar desgranant una darrere l'altra, però sí, és veritat, hi ha un canvi. Jo crec que el carrer també es nota, no hi ha la crispació que hi havia abans, però no està resolt, el tema de fons no està resolt i crec que trigarà temps. La crisi està molt profunda, tot el procés endegat a partir del 12, que té el 17 amb el 1er d'octubre, diguem-ne un punt molt sublim, és molt, molt rellevant, no? L'altre dia un company de vostès, ahir em van passar el vídeo amb una tertúlia, jo crec que a TV3, deia bueno, que tot allò havia estat una comèdia, que se sabia que no podien portar
un engany
des de posicions independentistes, no? Per tant, encara hi ha molta gent que se sent enganyada. Costa molt acceptar que t'han enganyat i costa molt, per tant, explicitar-ho això públicament. Per tant, és un procés que trigarà molt a tornar a normalitzar-se, que era la primera part de la reflexió que vostè feia.
D'aquí dependrà més que es normalitzi d'una forma més clara,
no, sobre
la pròpia política catalana, dels propis líders catalans.
Depèn de tothom, depèn també la política espanyola pot ajudar-hi. Home, evidentment no és el mateix que hi hagi un govern que vagi constantment llançant benzina i per tant fent que el foc sigui més intens, que hi hagi algun altre que intenti doncs apaciguar les coses, no? Atenció, perquè també l'apaciguar les coses no vol dir simplement prometent que hi haurà no siguin resultats i que els resultats no arriben mai, no? Perquè el problema, hi ha un problema de fons, no és la independència, sí, però hi ha un problema de fons que s'ha d'intentar resoldre. Depèn, òbviament, de la política dels dirigents polítics catalans. Avui l'altre dia feia un article jo que en parlava. Hi ha una Catalunya empatada, és a dir, a les urnes la gent, la meitat més o menys, vota una opció independentista, l'altra meitat vota una opció que no és independentista. I jo crec que en molt temps encara això les urnes no ens ho resoldran, és a dir, si ara convoquéssim eleccions, mira, tal vegada pujaria Esquerra en detriment de Junts, depèn del moment, però no hi hauria trasbassament de vot del sector independentista en no independentista, continuaria aquesta Catalunya empatada al 50%, al 50-50. Per tant, els polítics han de ajudar a desempatar-la, han de poder intentar arribar a acords entre uns i els altres. De l'acord pressupostari forçat perquè la CUP no dona suport als pressupostos de la Generalitat, del govern, ha comportat un primer pas en aquest sentit, que m'agradarà o no m'agradarà, però des d'aquest punt de vista és positiu que el govern hagi de pactar amb un dels partits de l'oposició que està a l'altra part de la Catalunya empatada, hagi de pactar les comptes generals del país. Aquestes, òbviament, també, i la societat també pot ajudar-hi. També, especialment la societat i els dirigents de la societat, que haurien de ser conscients, ho són, però no acaben d'externalitzar, de dir, escolti'm, això no pot continuar així. Doncs bé, això no pot continuar així. També s'ha de pegar un cop sobre la taula, sense cap mena d'agressivitat física, però dir, escolti, això s'ha de canviar. I per tant, hi ha gent al país que els ha de dir als dirigents polítics, així no es pot continuar. Ja s'hagués tingut que dir des del moment zero, i no es va dir. Per tant, ara ja se'n dona compte de que quin és el resultat negatiu. Per tant, això també pot ajudar i pot contribuir.
Marcos.
Sí, com que hem començat el programa parlant de lideratges, volia preguntar-li, senyor Duran, per els lideratges que veu a Catalunya i al conjunt d'Espanya, o les figures polítiques i fins i tot socials que li semblen més interessants d'aquest moment. Estic segur que el moment d'ara és evident que no és el moment d'abans, però tot i això tinc la impressió que hi ha figures que són molt aprofitables, per dir-ho d'alguna manera. Com veu el panorama de lideratges en general?
Aviam, segur que a Espanya hi ha líders socials molt, molt rellevants, no? En el món empresarial, i són dirigents d'empreses, i no cal anar a buscar les grans empreses. No cal anar a buscar, que és un gran referent, el Pablo Isla d'Inditex, tot i que ara està de sortida, que ha estat un referent, vaja, no només espanyol, sinó internacional, no? També en el món de la petita empresa, dels start-ups, Catalunya, des d'aquest punt de vista, té una infinitat de gent que pot donar-ne exemples. Els dos nois que fan Glovo, doncs són dos líders, autèntics líders. Aquests que van muntar Privalia en el seu dia, doncs autèntics líders. Hi ha molts líders des d'aquest punt de vista. En l'àmbit polític hi ha el que hi ha. No ho veig, i no sóc capaç tampoc de... Com que no conec la vida interna dels partits, conec els que estan cada dia a la televisió, no? Uh-huh. I, bueno, doncs, possiblement tot seria millorable. Tot ho és en aquesta vida, no? Però possiblement, si anéssim a l'àmbit estrictament polític, tot segurament podria acabar sent millorable.
Li pregunto per dues figures concretes, doncs. Per la de Pere Aragonès i per la de Pedro Sánchez, que els dos són presidents.
Sí, miri, jo, si m'ho hagués preguntat quan feia política, no li hagués contestat, i ara un amic gallec que tenim comú, el senyor Mancio i jo, sempre ens diu que si te dijera la verdad t'enganyaria. Per tant...
Muy gallego, mira, muy gallego.
Sí, sí. Miri, són dos dirigents molt respectables que han votat els seus electors i que democràticament doncs han arribat a presidents del govern. Tots dos tenen qualitat, sincerament, cadascú d'una manera individualitzada i segurament diferents un de l'altre, i a partir d'aquí no tinc interès en emetre cap altre tipus de judici, no?
Sí, Iva.
Quan diu vostè que els líders socials a Catalunya també han de tenir un paper en la reconducció de tota aquesta crisi, i que de fet ja haurien d'haver fet un cop a la taula fa un quant temps, s'està referint sobretot a les patronals, i als sindicats, que durant molt de temps han acompanyat el procés, i que sobretot en el cas de les patronals va haver-hi un trencament després del 17. Ara sembla que l'independentisme està provant de tornar a reconduir la relació amb Foment, amb el Cercle d'Economia, amb aquest tipus d'institucions que finalment els havien girat l'esquena. Creo que han de tenir un paper més contundent a l'hora d'exigir aquesta normalització de la política catalana.
Jo crec que ja ho fan les patronals, no? I ho fan a més públicament, i em consta que ho fan privadament, però no parlava estrictament ni de manera, pensava molt singularment amb les patronals, no? A Catalunya ja, o hi havia, vaja, suposo encara hi és, no? Allò que se'n diu la burgesia, que té un pes social important i que hagués tingut segurament que fer això que li he dit abans, i que crec que no ha sabut fer prou, no? Si tu parles privadament amb ells, tots constaten els defectes negatius que ha comportat tot el procés independentista, però en canvi no se'n senten moltes de veus externament que hagin dit això, no? I molt em temo pels efectes que veig que pot arribar a tenir si existís aquest tipus d'acció, que tampoc deu ser així privadament. Públicament, òbviament, no, i privadament segurament tampoc, no? Aquestes veus són les que jo crec que hauríem de... És més, podríem anar a buscar inclús casos personals de veure que tenia una gran incidència i ascendència sobre líders que han estat bàsics en tot aquest procés i no van exercir aquesta influència en el sentit que jo estic expressant. Pot ser perquè ells també comparteixen els plantejaments independentistes, i per tant, des d'aquest punt de vista, doncs la seva posició seria molt coherent, no? A mi em sorprendria, però pot ser que sigui aquesta la raó.
Ha trobat a faltar més Lares i Bonets?
n'hi ha més, però que l'Are Bonet, tot i que han estat dues veus molt significatives, però sí, clar que sí, clar que sí.
Molt bé, jo li vull preguntar ara per com veu la ciutat de Barcelona. Estem a un any de les eleccions municipals, pràcticament, queda una llet, i tenim a la senyora Ada Colau, que jo no sé si es presentarà, ja diu que es vol presentar, que en té ganes, però no ho ha dit clarament encara. Tenim la senyora Artadi per part de Junts, que també vol donar un pas endavant, o ja l'ha donat, i aviam si el senyor Les Maragall per Esquerra també hi torna a donar un pas endavant. Ja veurem, hi ha moltes incògnites encara sobre alguns candidats a l'alcaldia, però estem en una ciutat que encara està, jo crec, en xoc, no? En xoc per moltíssimes coses, no? Aviam, hem dit no a l'Hermitage, hem dit no ara a aquesta celebració d'aquesta World Race del 2023 també. Hi ha un cert animadversió cap al món del turisme. Senyor Duran Lleida, com veu la ciutat de Barcelona? Com la traiem de la paràlisi? Quina valoració faria de la gestió de Colau al capdavant del consistori, recolzada, no oblidem, per el PSC també?
Bien, primera, la ciutat de Barcelona té un potencial que per dolent o dolenta que sigui l'alcalde o l'alcaldessa, les polítiques que es practiquen, és difícil que pugui acabar amb tot aquest potencial. Altra cosa, òbviament, és que disminueix totes les possibilitats que aquest potencial pot donar de si, no? Per tant, no ens ha de sorprendre que de tant en tant llegim algun número positiu de que si la ciutat de Barcelona, inclús Catalunya, doncs està la primera a atraure inversions, per exemple, en el sector immobiliari, en l'àmbit de les oficines. Abans he parlat, quan se m'ha preguntat sobre lideratges, de les start-ups, aquí hi ha un fotimer de gent, d'empresa, de gent que ve de fora, talent que ve de fora, perquè és que és una ciutat que tens el mar al costat amb un clima benigne, tothom vol venir aquí, per tant, la ciutat és molt potent, molt potent. Jo no comparteixo, òbviament, les polítiques de l'equip de govern de l'Ajuntament, particularment de les que procedeixen del sector de Comú Podem, no? És veritat que governen amb els socialistes, però se'm faria difícil no compartir algunes polítiques en l'àmbit econòmic del senyor Collboni o de seguretat, malgrat estigui com estigui la ciutat, del responsable de seguretat, no? Jo crec que l'alcaldessa i l'equip de Comú Podem doncs té un concepte que ho ha posat sovint de relleu amb la hipotètica ampliació de l'aeroport, ho ha posat de relleu amb algunes de les altres qüestions que vostè ha citat, com l'Hermitage, ho posa de relleu amb tota aquesta tesi del decreixement, que ja no podem créixer més, i clar, això per mi és nefast, és negar el salt al pa, no podem anar en lloc, no només no estimula, sinó que talla les ales a qualsevol intent de millora procedent de la societat civil. Crec que no hi ha l'alcaldessa un concepte, sí que hi és, però tot el contrari, de la necessitat de col·laboració del món privat i el món públic. Avui és essencial aquesta col·laboració pública-privada per moltíssimes coses. Jo crec que l'alcaldessa Colau és l'antítesi d'aquest esperit d'intentar fer tot el possible perquè hi hagi una col·laboració del sector públic i privat. Per tant, ara després els electors l'han votada. El senyor Valls també la va fer possible que fos alcaldessa, i possiblement no estic criticant la decisió del senyor Valls, simplement estic aixecant acte de quelcom que coneix tothom, no? Possiblement allò va ser aplaudit, perquè diguem, abans que un alcalde d'Esquerra que faran de Barcelona, no sé si va ser la decisió més encertada o no, però en qualsevol cas va ser, i aquí és, i ara veurem si es torna a presentar com vostè deia, sí, i si es presenta, si té un resultat i pot ser o no pot ser alcaldessa.
I sobre els Jocs Olímpics d'hivern, que també s'hi ha oposat Barcelona, vostè creu que Barcelona hauria de liderar també aquesta aposta dels Jocs d'hivern de 2030, juntament amb bueno, Catalunya, i també
clar que l'hauria de liderar. Els arguments aquests mediambientalistes de que no hi haurà neu al Pirineu, jo els felicito per la capacitat de predicció de que ens passarà l'any 2030, però en el fons hi ha la mateixa idea, que en el tema de l'aeroport, no? S'utilitza la bandera ecologista, però és això, utilitzar la bandera ecologista, no? Perquè clar, pensem en el tema de l'aeroport, dir que si ampliem l'aeroport, doncs clar, contaminarem més perquè hi haurà més vols. Aviam, la contaminació, tota l'emissió de CO2, no es tracta de valorar si des de Barcelona pugem CO2 al planeta, és arreu del món l'emissió de CO2, no? Per tant, si no venen els avions aquí, aniran a Múnich o aniran a Frankfurt o aniran a un altre aeroport i nosaltres ens privarem. Per tant, darrere hi ha no una qüestió ecològica, darrere hi ha una qüestió de model, allò que deia abans el decreixement, no? I en aquest sentit jo crec que s'equivoca tant la senyora Colau com Esquerra Republicana de Catalunya, que em sembla que arrossega els peus en aquest cas amb el que fa referència al tema dels Jocs Olímpics d'hivern, que a la vegada des de Catalunya hauríem de ser prou generosos per intentar implicar el màxim possible l'Aragó. És cert que a vegades hi ha declaracions del president d'Aragó doncs que no són prou acceptables, però que seguin a la taula, que dialoguin, i des d'aquest punt de vista, doncs, si la candidatura s'hi ha d'afegir més enllà de Barcelona, que té un pes olímpic i que per tant no hi podem renunciar de cap de les... per això, té un pes olímpic com a marca acreditada, aquesta no la cal vendre, ja està venguda, doncs, si afegeixi un altre nom que faci referència i a Aragó i que per tant els aragonesos se sentin inclosos, hem de millorar les relacions amb els veïns, que no sempre han estat el millor possible i no sempre nosaltres hem fet tot el necessari perquè això fos així.
Sí, jo li volia preguntar si dues preguntes que van enllaçades. Primer, si considera que hi ha espai per algun tipus de força, de coalició, d'agrupament polític catalanista o més enllà del catalanisme d'àmbit liberal conservador per la ciutat de Barcelona, i a part el que passi a Barcelona, si ho considera absolutament essencial també per un canvi a la política catalana.
Bé, primera, si espai n'hi ha, però vostè m'ha preguntat abans si ja estàvem en una situació de normalització i jo li he dit que normalització no podíem, o no podia, així més no, jo acceptar aquesta paraula com a correcta, que si en canvi, també d'acord amb la seva reflexió, sí que acceptava que estàvem transitant de manera positiva, les coses han canviat, estan més tranquil·les les aigües, possiblement tinguin més consciència els responsables del procés independentista de que això doncs ha tocat sostre i que per tant encara continuen enganyant, però ells saben que no té més recorregut. Per tant, espai hi és, però va molt lligat amb una altra pregunta o reflexió: quan, havent-hi espai, aquest espai tindrà el reconeixement a les urnes a través del suport de la gent? Doncs de manera immediata serà molt difícil que tingui un suport important, perquè mentre es duri, encara no hàgim normalitzat el debat polític, serà difícil que aflori amb normalitat aquest espai que sens dubte hi és. Vostè m'ha preguntat també en relació a aquest espai i en relació a la ciutat de Barcelona, per tant intueixo que m'està preguntant de cara a les properes eleccions. Jo crec que de cara a les properes eleccions a Barcelona no es poden fer invents. La candidatura del senyor Valls en aquest sentit hauria de fer reflexionar, i per tant ara inventar un nou nom i a correcuita muntar una candidatura crec que seria un error. Possiblement els partits que avui estan en l'Ajuntament de Barcelona siguin els que entre ells s'ha d'intentar resoldre la situació. No crec que hi hagi espai per res més encara de manera tan immediata. Estem parlant de la primavera del 2023, per tant falten 4 dies. Atenció, reitero, aquests invents que s'han de fer, com se'ls diu vulgarment, amb gaseosa, no? I no amb qüestions que són molt delicades.
És a dir, que no veu futur ni per Santarém ni per Valents, com a mínim a les properes eleccions?
Valents. Però Valents no està en espai central, jo crec, no? Valents.
Bueno, Valents volen substituir PP i Ciutadans.
Sí. Entès que Valents el que ve a dir és: mira, jo vull aglutinar tot l'espai constitucionalista, deixant de banda el PSC, i per tant PP i Ciutadans desapareguin i vinguin a Valents. S'ha de ser valent per fer aquesta proposta.
El nom ja el porten.
Sí, per tant.
I s'ha de trobar un lideratge, també.
Però no, jo no he dit que no hi hagi... Jo he dit que hi ha espai, però jo veig difícil que... Poden tenir, evidentment, un, dos, no sé quants regidors, però quan a mi se'm pregunta sobre Barcelona, i aquesta pregunta ve a continuació de la valoració que jo feia de la senyora Colau, intueixo, i és la preocupació de molts ciutadans, que diuen: bueno, hi ha algú que pot ser alternativa amb el Colau? Per qui anava més la meva resposta? Que no tant si pot tenir Valents o pot tenir Centrem, un, dos regidors, etc. Jo crec que l'alternativa a Colau no pot sortir d'una candidatura inventada, improvisada o un experiment nou. només pot sortir del que hi ha. Ara, que el que hi ha de necessitar canviar candidat, ha de necessitar sumar-hi algú més, ser més transversal, aquestes són altres matisos que cadascú haurà de tindre en consideració, no? Però pensar que podrem substituir a Colau perquè sortirà a València, sortirà a Centrem amb un gran candidat o candidata i ells poden ser l'alternativa, jo crec que, reitero, ho he dit abans, hauríem d'aprendre i hauríem de reflexionar sobre el que va ser la candidatura de Manuel Valls.
Estic entenent tota l'estona que el PSC hauria de tenir un altre candidat que no fos Collboni.
Cadascú casa seva.
Jo anava per aquí.
Cadascú casa seva, que el Collboni és un bon regidor, és un bon gestor de la ciutat. Jo no seré pas qui, primera no sóc del PSC, i encara que ho fos no ho faria a través de d'un micròfon per aconsellar el PSC, que és el que ha de fer de cara a les properes eleccions municipals. Reitero, en Collboni fa una bona feina. És veritat que aquesta feina queda amagada sota l'actitud negativa de la senyora Colau, que hi ha una persona que veig que cada vegada, que és la senyora Artadi, que quan es refereix al govern municipal, ella, intel·ligent, diu el govern de la senyora Colau i del senyor Collboni, per tant, és conscient que
ja
vol intentar
campanya.
Implicar el PSC en la part negativa de la ciutat, del govern de la ciutat de Barcelona, però reitero, un Collboni per a mi és un bon regidor i qui ha de decidir el candidat ha de ser el PSC i quina estratègia ha de seguir el PSC i els altres partits l'han de decidir ells, no pas un que està completament fora de la política, a sobre no milita el PSC.
En tot cas, jo crec que anava una mica per aquí, era la idea de qui hauria de ser, és a dir, si veu els socialistes al marge del candidat dels socialistes com a alternativa a la senyora Colau, i si, com li deia abans, en funció del que passi a Barcelona, a la ciutat, a l'alcaldia, pot haver també un canvi, pot ser una palanca de canvi a la política catalana.
Aviam, els socialistes són l'alternativa, o han estat ja a les urnes a l'independentisme, han guanyat les eleccions, les darreres eleccions al Parlament català. És la primera força política. Jo crec que sí que els socialistes també poden ser la primera força política a Barcelona. Dit això, una segona reflexió. Van guanyar les eleccions, però no governen a Catalunya. També podria ser que guanyessin les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona i no governessin a la ciutat de Barcelona. I per tant l'alcalde no fos el senyor Collboni o qui el PSC posi de candidat o candidata al front de la seva llista. Podria ser també. Guanyar a la ciutat de Barcelona és important per la situació política en general i per aquella normalització que vostè formulava i de la que n'hem parlat? Sí, jo crec que sí. Barcelona és molt important i per tant des d'aquest punt de vista que la ciutat estigui regida per alguna força política que no comparteixi els plantejaments independentistes seria molt important per a aquells que no som independentistes, òbviament, i a l'inversa, és molt important que caigui en mans independentistes per a aquells que sí són independentistes i continuen pensant, i si no pensen, almenys expressant, que la independència està a tocar i que ja tenim la república pràcticament consolidada i que només ens falta conquerir la ciutat de Barcelona. Per a aquests és important i pels altres per altres motius.
Sí, jo volia canviar una mica de terç ara perquè vostè també s'hi ha dedicat i li ha agradat molt la política internacional vivint el moment que estem vivint a Europa. Com veu la gira de Macron, els intents de la Unió Europea de tenir un paper en tota la crisi d'Ucrània i el paper molt més dur dels Estats Units i el portaveu de l'OTAN?
Jo li agraeixo perquè trobo molt més interessant la política internacional que la política nacional i catalana. Aviam, hi ha moltes reflexions a fer. L'episodi d'Ucrània posa de relleu que la Unió Europea segueix sense existir. Atenció, òbviament és una realitat, és una potència econòmica amb molts defectes. Les nostres grans virtuts, que són defectes, és que regulem moltíssim i aquest excés de regulació no ens va bé com a europeus i no va bé a l'economia europea, però és obvi que no tenim força militar i per tant amb una crisi que es planteja en termes militars com a conseqüència de que Rússia situa a la frontera Ucrania tropes militars, doncs la Unió Europea no pinta res, raó per la qual òbviament doncs en Putin busca els Estats Units per dues raons. Primera, perquè ens menysprea i perquè d'altra banda sap i és conscient del que jo li acabo de dir, més que jo, de quina rellevància té Europa en termes militars. Segona, perquè no deixa d'intentar tornar amb un bon bipolar. Aquests dies tot passa per Rússia i Estats Units, per tant una mica hem recuperat aquell clima d'abans de la desaparició de la URSS, no? Tercera reflexió. El que està passant és fruit d'una realitat, una doble realitat. Primera, el senyor Putin, més per nacionalista que no pas per comunista. Jo no sé si és comunista. Jo sempre dic que el Putin és la Premi Nobel, que no recordo el nom, que és complicat, de Lituània, ha fet un llibre que és Homo Soviéticos, i diu que el que ha llegit a Marx és marxista, però el que l'ha llegit i l'ha entès és comunista, perdó. Però qui ha llegit a Marx i l'ha entès és anticomunista. Jo crec que en Putin deu ser dels que l'ha llegit i l'ha entès. Per tant, la seva actitud no és tant per comunista, sinó per nacionalista. Ell vol recuperar un rol geopolític que havia tingut la URSS i que abans de la URSS havia tingut Rússia com a imperi. I això comporta que vulgui tenir la màxima influència possible en aquells països que abans formaven part de la URSS. Més reflexions encara. En aquest context, el que estem provocant és que hi hagi cada cop més una intensificació de les relacions de Rússia amb la Xina. Estem posant de relleu que Europa no ha estat capaç de gestionar la relació amb Rússia després de la caiguda de la URSS. Estem posant de relleu que en política energètica, i la meva, i dic la meva amiga perquè hem tingut relació personal com a conseqüència de ser jo dirigent internacional de la democràcia cristiana, Merkel en aquest sentit es va equivocar. I a partir d'aquí me'n vaig a la darrera reflexió en relació a la seva pregunta concreta sobre Macron. Jo crec que hi ha una oportunitat que Europa, si sap aprofitar-la, recuperi un cert relleu en aquesta crisi. Per recuperar aquest relleu s'hauria d'apartar la crisi dels termes militars. Mentre ho deixem en un conflicte militar no tenim res a fer, acabarem ratificant la nostra inoperància. Fixi's que el president d'Ucrània, Ucrania, està dient a crits i sovint no exagerin, i és un missatge dirigit als americans, no exagerin la presència militar, no exagerin el perill de guerra. Per tant, per la via no tant del terreny militar sinó de l'altra, tenim coses a fer. Ara, Macron el que fa és aparentar que fa de president de torn de la Unió Europea, però el que està fent és de candidat a la República, a les presidencials de la República Francesa, perquè aquesta possible negociació de la Unió Europea, que no passaria pel terreny militar, que no tenim res a dir, desgraciadament, requereix no política de curt termini, no efectisme, no immediatesa i no soroll. S'ha de fer sense soroll, s'ha d'implicar moltíssim Alemanya, perquè Alemanya ha de ser capaç de renunciar a un gasoducte i entre tots li hem de buscar una alternativa a Alemanya, perquè si no estarem sempre enganxats pel lloc que vostè vulgui del cos per part del senyor Putin i de Rússia. Per tant, hi ha possibilitats, però cal gestionar-les de manera diferent, al meu entendre, amb tot el respecte de com ho gestiona Macron.
Bona anàlisi de la política internacional. Hauria estat un bon ministre d'Afers Exteriors, el senyor Duran Lleida,
no,
si l'haguessin deixat.
No ho sé. No, no, sí que m'han deixat.
Sí?
Aquest, ja, no, molta gent diu, no ha estat ministre, Pujol no li ha deixat. Si jo hagués volgut ser-ho, que m'han oferit. Quantes persones no han vist vostès en política que deixen el seu partit per tenir un càrrec? Per tant, ho hagués pogut fer-ho jo, però jo no em podia desentendre del que era el meu projecte, que era Unió Democràtica. I segona, de veritat, jo no tenia mai he tingut ganes de ser ministre. Ja sé que aquí s'han passat hores
en
debats en un programa televisiu, sempre presentar el Duran que vol ser ministre, però això diu el que diu, el Duran que vol ser ministre. Doncs, bueno,
aviam, doncs vinga, ens queden endavant tot just 5 minutets. Jo de recordar abans de continuar la conversa, doncs que el dilluns és el dia dels enamorats, Sant Valentí, i que la gent de l'Eurostars Gran Marina té una oferta per als que vulguin celebrar amb la seva parella aquest dia, el dia de Sant Valentí. Dies 11 i 12, divendres i dissabte. Vine a sopar, queda't a dormir, pots esmorzar aquí en aquest hotel, 5 estrelles, per 190 euros. 190 euros, vine a sopar, queda't a dormir, pots esmorzar, divendres 11, dissabte 12, pots celebrar el Sant Valentí aquí. Com pots fer-ho? Hi ha dues maneres. Una, entrant a la pàgina web de l'hotel, és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar a la pestanya cena, i si no, pots trucar per telèfon, 936 03 90 00, 936 03 90 00, i també dir que vols apuntar-te al sopar. Dies 11 i 12, celebra el Sant Valentí aquí a l'Eurostars Gran Marina, vine a sopar, queda't a dormir i pots esmorzar per 190 euros, un bon regal, no? Per a tots.
Molt bo.
Doncs ja ho sabeu.
Jo també els hi recomano perquè és un gran hotel. I el dia 14, a més, és important perquè farà 34 anys. No, no, jo, la primera vegada que vaig ser pare va ser un 14 de febrer, la meva filla gran, Patricia, va néixer el 14 de febrer, per tant.
I la setmana que ve, senyor Duran, aquest hotel farà 21 anys, eh?
Ho sé, ho
dia,
sé.
El dia 21 anys, eh?
Ho sé, ho sé.
Molt bé, ens queden 3 minutets. Sí, jo... Ràpida, eh?
Com que parlava de la seva formació, només li volia preguntar si guarda cap, si manté cap contacte amb Jordi Pujol, amb Artur Mas.
Amb Artur Mas no he tingut cap contacte que no sigui telefònic, doncs, perquè ha tingut algunes desgràcies personals familiars, doncs, per expressar-li el meu sentiment, però això fa molt temps i personalment no ens hem vist mai més. El president Pujol vaig anar a veure un dia en aquest despatx que té, no recordo quin carrer, però que és públic i notori, vaja, perquè vostès ho han publicat 100 vegades.
Carrer Calàbria.
Vaig tenir una conversa llarga amb ell i no n'he tingut cap altra. Això també fa molt temps.
Una altra qüestió d'actualitat, senyor Duran. S'ha aprovat un nou salari mínim interprofessional a partir de gener, 1.000 euros. El van pactar el govern i els sindicats. Com ho veu això i quines conseqüències pot tenir pel mercat laboral aquest salari mínim interprofessional a 1.000 euros?
Pues suposo que, primera, jo crec que s'hagués tingut que fer l'esforç per part de totes les parts de pactar-ho també amb la patronal. No té sentit que acabem de sortir d'una reforma laboral pactada entre tant sindicats i patronal i no s'hagi fet també ara el salari mínim en patronal. No sé de qui és responsabilitat, segurament de tots dos, no? Sí. Perquè quan una cosa no es pacta, doncs no es pot adjudicar només la responsabilitat d'una de les parts. Segona, l'impacte deu ser molt diferent en funció dels sectors. Intueixo, perquè conec molt el sector del camp, que deu tindre un impacte molt negatiu en aquest terreny en particular. No sé, altres sectors pot tenir menys perquè, bueno, paguen salaris superiors al salari mínim interprofessional i per tant l'impacte des d'aquest punt de vista deu ser molt menor, no? Però l'important és que tot aquest tipus de mesures es prenguin diàleg i pacte, no? M'ha donat la sensació de que la ministra, que no ha tingut l'èxit que ella pensava tindria amb la reforma laboral per moltes raons que ara ens allargarien però que vostès coneixen millor que jo, doncs s'ha buscat intentar compensar o tornar a recuperar una certa presència mediàtica i una certa aureola de persona que pren mesures, doncs, positives de cara al món del treballador, i com que la reforma laboral sembla que el pactar-la als empresaris ja no sigui tan favorable al treballador, sempre amb aquest simplisme que a vegades rodeja la política a Espanya i a Catalunya, doncs suposo, intueixo, no ho sé, potser m'equivoco, que amb aquesta mesura ha volgut donar aquest signe també de dir, doncs encara hi sóc en aquesta mateixa direcció.
Un minutet ens queda aquí.
Pues una molt ràpida. Ja hem vist molt el debat sobre la responsabilitat d'Esquerra no recolzant una reforma que havien recolzat els sindicats. Creu que el PP hauria d'haver recolzat la reforma quan estava recolzada per la patronal?
Sí, jo crec que el PP hauria de recolzar la reforma, però no perquè estigui una recolzada per la patronal, també, també, sinó perquè no estan dient que la reforma és un petit maquillatge de la reforma que en el seu dia va fer el govern Rajoy. Doncs la millor manera de reconèixer que el govern socialista ha incomplert la seva promesa i que el govern socialista en Podemos ha incomplert encara una promesa major que era desfer de dalt a baix la reforma laboral del senyor Rajoy és aprovar-la, perquè com el mateix Rajoy ha dit, la senyora Ibáñez i d'altres, doncs és una reforma que té molt poc abast, no dic que no tingui algun punt importantíssim, no? Per tant, jo crec que sí, s'ha equivocat també molt Esquerra, eh? Esquerra jo crec que té Esquerra té dos, tots tenim problemes, però té dues fronteres electorals, la de l'independentisme, i aquí mira constantment de reull a Junts per Catalunya, i també té frontera i la vol tenir i marca territori amb el món de Podemos i Comú Podem a Catalunya, no? Per tant, per ser més esquerrans que en Comú Podem. I ha vist l'oportunitat, ja que en Comú Podem, en particular, possiblement és de les fraccions més favorables dintre d'aquest món a la ministra de Treball, ha vist l'oportunitat de poder desmarcar-se i dir, mira, som més esquerrans i més defensors del treballador que no pas al món de la Colau, perquè ja veu, vosaltres no votem aquesta reforma. Però ha vist l'abisme de què implicava que la majoria del govern estés a punt de fer figa. I per tant, i en conseqüència, si pensava en això tenir més possibilitats de negociar coses en el futur amb el govern socialista ja ha pres molt bona nota del que ha succeït també, i per tant jo crec que aquestes probabilitats s'han limitat i no s'han incrementat.
Jo veig el rellotge i hem d'acabar, senyor Duran Lleida, ha estat un plaer tenir-lo i un gust escoltar-lo. Moltíssimes gràcies com sempre.
Moltes gràcies a vostès.
Fins una altra ocasió. Gràcies.
Molt bon dissabte.
La Ivanguera, Marcos Pardeiro i el Manel Mantó. Tornem la setmana que ve, converses, cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.
Adeu.